Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Perdoneu. Ja comencem interrompint.
No, només és un segon. Abans de començar per la cosa econòmica, pròpiament dita, jo li voldria fer una pregunta al professor Sala i Martín.
Pregunta-li.
Una pregunta que crec que és fonamental en aquests moments a Catalunya.
Digue-li.
Una cosa important.
Digue-li, que ja fa estona que...
Sí. No,
abans de fer la pregunta, sí. Puc fer una prèvia de la pregunta?
Sí.
Però si no saps quina pregunta et faràs.
No, però és prèvia la pregunta, perquè és de veure amb les converses que he dit abans, que he tingut abans, de la política.
No.
Fa un moment... No. La meva...
Un comentari.
I és que... O sigui... Oi que els convidats eren polítics, no?
Ex-polítics.
Els tres... Una mica tramposos, eh? Una mica tramposos. Perquè, o sigui, a mi m'ha molestat molt que diguessin que s'ha de fer de pedagogia a la gent perquè no saben que, diguem, tu votes els regidors i llavors són ells els que voten l'alcalde i això, diguem, no votes directament l'alcalde i llavors, clar, si això és veritat, aleshores vosaltres, polítics, teniu l'obligació de contestar la pregunta amb qui pactaràs. I el que passa és que quan els hi pregunten això, mai contesten. Tots diuen, no, jo governaré sol.
Aquesta és la pregunta que els hi he fet.
I això és fer trampes, eh? És fer trampes. Ja sé que el sistema és que hem de... El sistema és que nosaltres votem els regidors i llavors decideixen. I el fet que ells no vulguin contestar la pregunta clarament vol dir que ells mateixos no confien en la gent, no confien en la democràcia. Democràcia vol dir el govern del poble. Val? I llavors ells el que ens estan dient és... Tu vota'm a mi, que després jo durant 4 anys fotré el que em surti de les pilotes. M'entens? I això és fer trampes. Eh? Si voleu realment tenir un sistema en el que nosaltres votem polítics i els polítics voten l'alcalde, teniu l'obligació moral, jo diria gairebé legal, de dir-nos, respondre la pregunta. Tu pactaràs amb la Colau, tu pactaràs amb el Maragall, tu amb qui pactaràs i amb qui no pactaràs. I si no contestes aquesta pregunta, aleshores fora. No entens? Perquè...
Però aleshores et diuen que això és la política.
Jo vull dir que això, si la política és això, són uns mentiders. Bueno, perquè ells saben que pactaran. Ells saben. El que passa que no volen dir perquè no confien en tu. Perquè saben que si diuen pactarem aquest, perdré molts vots.
Però és el que ha dit el senyor Campuzano. No, és el que ha dit el senyor Campuzano, que s'hauria de canviar el sistema d'elecció.
Clar, però ho han de canviar
ells.
I ells tenen interès en canviar el sistema.
No!
Aquest sistema, si aquest és el sistema, ells tenen l'obligació de dir-nos la veritat. El que no val dir, no, s'hauria de canviar el sistema i per tant jo et menteixo, que això és el que hem dit. No, aquest és el sistema que hi ha, doncs mentre hi hagi aquest sistema tu m'has de dir la veritat. I jo sempre que t'hi preguntes això, tu t'has escaquejat.
Però no t'ho diran perquè perdran vots si et diuen...
Per això t'he dit que feien trampes.
I n'hi ha que diuen...
I no confien en la gent, Perquè, bàsicament, el que ens estan dient és això, la democràcia no ens interessa. La democràcia vol dir el govern de la gent. No? Les estan dient, tu vota'm a mi, que un cop m'hagis votat jo ja fotré el que calgui. M'entens? Perquè no confio en tu. Perquè si jo et dic que votaré això, llavors tu no em votaràs a mi. Jo no confio en el teu vot, en el teu criteri. I per això dic jo que és trampes.
Tu vota'm, que jo ja faré el que jo crec que a tu et convé.
Exacte. O el que li interessa al partit.
Als partits, ara ho he dit.
Això els he plantejat, però...
Tu els hi has preguntat, però han trobat el violí.
Perquè tu, tu votes a una persona i creus que aquella persona, amb aquella, serà la que creu. O sigui, tu votes perquè després resulta que tot això en el sistema democràtic...
Afra, però ells han tocat el
Bueno, perquè són polítics.
Però la pregunta, Marcelina...
No, que el sistema... No, que hi hauria d'haver... Ara que diu això, perquè a mi pensava... El programa electoral ja hauria de dir això. Pactarem tal o no pactarem?
Exactament.
Oi que sí?
Els programes electorals, a més, haurien de tenir alguna mena de vincle legal. Haurien de ser com un contracte.
Ah, un contracte.
Senyors, això, jo he firmat un contracte amb els meus votants i el que no pot ser és que jo voti, diguem, proposi una cosa i foti exactament el contrari, que és el que fan sovint. Però no una mica diferent, no, el contrari.
Perquè pacten amb el que tu no hauries votat
mai. El que no pot ser és que tu vagis a votar i aleshores diguis, a veure, aquest en qui votarà aquest partit?
Exacte.
I aleshores et genera una incertesa que, i arriba un punt que dius, pues no voto. o no voto, perquè, clar, aquest a veure què farà amb el meu vot. Perquè després venen els disgustos, que, hosti, ho arribo a saber i no voto amb aquests, que això és el que els he dit jo. Clar, que això, aleshores, és quan et disgusta, que dius, bueno... I, clar, Xavi Domènech em diu, bueno, anar a votar, jo dic, home, fas l'esforç. A veure, hi ha gent que sí que... Jo he vist gent anar a votar diumenge, doncs, home, sortir amb la situació que estan, de, amb segons quins problemes de salut, sortir, anar a votar, creient en unes idees o creient en un partit polític i que després vegis que el teu vot doncs és igual, perquè al final el que vulguin, doncs home, per mi és una falta de respecte pel votant, que fa l'esforç, en molts casos, de gent molt gran.
S'ha de canviar el sistema, t'ho diuen ells.
Va, Marcelina, la pregunta, que estàs despistant i no fas la pregunta.
Senyor Martín, a veure, vostè que ha estat vinculat al Futbol Club Barcelona...
La pregunta.
Uns quants anys, això.
La pregunta.
I ahí va, i home, un moment.
És que estàs marejant i no estàs dient el que... La pregunta.
Deixa'l acabar, home.
Quan tornarà?
Estàs, sembla que hagi dit, estàs maregant...
Estrepitjant la pregunta de la Marcelina.
Puc preguntar?
Claro.
Quan tornarà en Pep Guardiola a Can Barça? Perquè ell va dir que marxava perquè s'havia buidat. Es va buidar, va fer un any d'aquests salvàtics, un any d'això. Després va anar
al Bayern, va estar al Bayern.
Munich. Després s'ha anat al Manchester. S'ha omplert ja. Tornarà a casa seva, que és... Futbol Club Barcelona? Quin dia? Quan? Vostè que hi té contacte i que coneix aquesta situació. Respongui al poble, senyor Sali Martín.
Això ha de dir ell.
Clar.
Jo no, aquesta pregunta... no tinc ni idea de...
No de l'hogar.
No, però vostè hi ha parlat.
Sí, estàs tenint el telèfon.
Vostè en sap de coses i vostè no vol dir.
Aquestes coses les ha de dir ell. Jo no sé el que vol fer el Pep. Ell sí que ha dit alguna vegada que li agradaria tornar al Barça, però entrenar els juvenils, o entrenar els cadets, entrenar els xavals joves, a deixar petjada en les futures generacions. Això sí que que ho ha dit, i ho ha dit públicament.
Per després, perdoni, cedir-los a un club i després que el Barça els hagi de tornar a comprar
i pagar.
Com passa amb això del Cucú, com es diu, que Cucurella, aquest noi...
Sí, la Poporella.
No estic al cas. No sé.
La Poporella.
És un noi que ara que juga... Ah.
Sí. El Gerard Piquet, què va passar?
El mateix.
El Cesc Fàbregas, que després es va trair, què va passar?
Siguem seriosos, senyor Sant Martín.
No, jo sóc seriós. Vostè m'ha preguntat què ha fet el Pep, no, que el que facin després els jugadors i si el
president del
Barça deixa marxar o no. No, això no és culpa de l'entrenador.
Però quan serà això?
Els entrenadors... El Pep el que va dir un dia és que volia tornar als juvenils, diguem, a entrenar. No vol ni càrrecs directius, ni president, ni entrenador, ni les coses... Quan es jubili, l'última feina que tingui, ho va dir ell públicament, no m'ho invento. Que el millor això seria per tornar per entrenar xavals joves. I estaria molt bé, perquè com que en sap molt, diguem...
D'aquí que jubili, per tant, poden passar uns quants anys.
Per tant... Estem perduts.
Home, la feina que ha fet en el City és tan extraordinària, tan extraordinària, que un no pot deixar de pensar què hagués passat si hagués estat aquí més anys.
Bueno, depèn de quina competició, perquè en la Champions, que està a punt de guanyar... Ah, no, que no la guanya.
Sí, ha guanyat l'Espanyol, no?
Bueno, de moment ja està a Europa. De moment ja està a Europa.
Sí, sí. I es queden sense entrenador.
No, això ja es veurà. Tot això ja es veurà, perquè no se sap. El Rubi no se sap. Té una oferta, però no se sap. A dia d'avui anem als fets consumats. És una possibilitat, com una altra és que segueixi o no segueixi Ernesto Valverde.
Bueno, no ens ha
aclarit res. Bueno, sí que l'ha contestat que vindrà a entrenar al juvenil, si ho ha dit, però el que no sabem és quan. No,
jo he dit el que va dir ell.
Exacte. Ha dit el que va dir el Pep Guardiola.
Va dir que hi havia la possibilitat quan es jubili, no que vindrà l'any que ve.
Vostè que té el telèfon, parlin bé.
Bueno, ja parlarà. Bueno, deixem entrar en matèria, perquè amb el professor Xavier Sala i Martín volem parlar d'aquesta guerra comercial que cada cop està més accentuada entre la Xina i els Estats Units. Sobretot que lliuren, en aquest cas, centrada en un nom, Huawei, la multinacional tecnològica xinesa. Recordem que el govern de Trump va vetar fa unes setmanes la possibilitat que les empreses del seu país fessin negocis amb aquesta empresa, que és la tercera que més telèfons mòbils ven al món, darrere de Samsung i Apple. I en els últims dies Trump ha prorrogat l'entrada en vigor d'aquest veto fins a finals d'agost. I en aquest context hi ha unes afectacions directes pels usuaris de telèfons Huawei, però el veto i la guerra comercial entre els Estats Units i Xina té, en aquest cas, més allò que se'n diu més arestes, més afectacions, per exemple, a nivell econòmic, que potser no salten tant a la vista. D'aquesta qüestió en volem parlar amb el professor Xavier Salai Martín. Primer de tot, suposo que una guerra comercial com aquesta no és una bona notícia per l'economia global. Això és la primera qüestió que li plantejo. I després, a banda del que facin Estats Units i la Xina, clar, això suposo que per variar de retruc hi va la Unió Europea i va tot el món.
A veure, primer de tot, em sembla que aquesta guerra comercial... Les guerres comercials són dolentes sempre, i els consumidors hi surten perdent. Guerra comercial, bàsicament, vol dir... jo poso un impost a tu simplement perquè ets estranger, que és una cosa que es diu arancel, és a dir, com que tu vens de la Xina, doncs per entrar als Estats Units, els teus productes automàticament ja paguen 15% més, el qual encareix els productes i qui paga són els consumidors, i l'altre país doncs diu, doncs si tu m'ho fas a mi, jo t'ho faig a tu, i així ens ho anem fent els uns als altres, i qui surt perdent són tots els consumidors de tots els països, per tant, això és dolent. Però a mi em sembla que enfocar això com una simple guerra comercial és un error. Estem davant d'una cosa molt més profunda i molt més gran. I és la carrera per la supremacia tecnològica, militar i econòmica en el proper segle. A l'any 76, quan es mora Mao Tse-tung,
sí,
la Xina era un dels països més pobres del món. Venien d'un experiment comunista que va comportar 50 milions de morts de gana, un desastre total, i el va convertir... Era més pobre que els països africans. Es mor el Mao Tse-tung, el següent president, que és el Deng Xiaoping, fa unes reformes econòmiques, i de sobte aquests senyors comencen a créixer a 10-12% a l'any, i en menys d'una generació, diguem, ha aconseguit uns nivells de renda per càpita, diguem, occidentals, gairebé occidentals, val? Aleshores, aquest creixement econòmic, sí, durant aquests anys el van fer exportant productes, diguem, de baixa qualitat tecnològica, de baix contingut tecnològic, no? Sabatilles...
Allò que es deia, no?
Samarretes...
Això que és del xino.
Exacte. Tot això que venen els xinos, les mines de plàstic, tot això... Doncs
deies producte xinès.
Exacte. El todo a 100, doncs tot era xin. Vinga, coses barates, i muntanyes, muntanyes... Però resulta que aquests xinesos s'han cansat d'això. I ara han decidit que volen fer...
Pujar el llistó, al nivell.
Volen fer cotxes, volen fer sistemes de comunicacions, volen fer xarxes 5G...
Volen arribar a la Lluna.
Volen fer coets, volen fer avions, sí, sí. És a dir, i això dels productes baratos xinos, les samarretes i falsificades que venen de la Xina, s'ha acabat, ara ja anem a competir. Clar, fins ara, fent samarretes, competien amb els, diguem, països de renda mitja, no? Per exemple, es van emportar tot el tèxtil de Sabadell, doncs, pam, s'ho van emportar els xinesos. Sí. Ara ja, i per tant, això no afectava els Estats Units. Els Estats Units, el tèxtil i les sabates i les joguines de plàstic ja l'havien perdut feia 100 anys. Ja feia 100 anys que no feien sabates ells. Però ara, de sobte, volen competir amb el que fan els Estats Units, que és l'alta tecnologia. I aquí la cosa ja canvia, perquè una cosa és competir amb els mexicans i l'altra cosa és competir amb mi, diguem, americà.
M'estàs afectant a mi directament.
Exactament. I llavors va haver una cosa, un moment que va passar molt desapercebut a Occident, però que va passar... Mira, ahir va fer 2 anys, el 27 de maig de l'any 2017. I és una partida de Go. Go és un joc antic xinès, d'un mil·lenari, que sempre s'ha dit que era superdifícil, era per intel·lectuals. De fet, Confuci, quan parla de les 4 arts que ha de saber tota persona sàvia, parla de la música, has de saber música, has de saber escriptura, ser poesia, has de fer música... música, pintura, poesia, i has de saber jugar a Go. És que és una mena d'escacs, però complicadíssim. I, de fet, sempre s'havia dit que els escacs, les màquines ho poden fer, però el Go és tan complicat... El Go és com una... És com una, com un mena, recordeu l'Otelo, aquella de les fitxes negres i blanques
això,
i tal?
Fitxes blanques i negres.
Fitxes blanques i negres. Sí, i sí. De, és un joc d'estratègia que has d'encerclar amb el teu color les fitxes de l'altre. És una cosa complicada i sempre s'havia dit que això... O sigui, els escacs, des de l'any 97, que la màquina de la IBM va derrotar el Kasparov, l'escacs ja, les màquines ja dominaven, però això era una cosa que es requeria tant art. Hi ha tantes fitxes i tants quadrets que s'ha calculat que les possibles combinacions que hi ha en aquest joc, per programar-lo en un ordinador, el número de combinacions és més gran que el número d'àtoms en tot l'univers.
Jesús.
Perdó.
O sigui, una cosa brutalment complicada. Doncs bé, 27 de maig de l'any 2017, és a dir, ahir va fer 2 anys exactes, s'enfronten una màquina de Google, que es deia AlphaGo, contra el campió mundial de Go, que es deia Ke Jie, un xinès. I el Jie aquest arriba a la partida convençut, un tipus una mica arrogant, arriba allà, pam-pam, guanyaré, fa declaracions, patapim, patapam. A la tele ho donen 270 milions de persones mirant...
La partida.
La partida.
Jesús.
O sigui, aquí no ens levantarà, però a la Xina era un esdeveniment importantíssim.
Bueno, com la repercussió que va tenir el Kasparov amb la màquina, la IBM.
Sí, amb el Deep Blue. Doncs arriba i... guanya la màquina. Al final de la partida passen 2 coses. La primera és important des del punt de vista humà, és que la màquina es queda parada, guanya, game over, insert coins i res, no es posa a celebrar, campeones, no, la màquina es queda quieta, i el xino es posa a plorar. O sigui, el xino es veia com el representant de la humanitat davant de la intel·ligència artificial i es posa a plorar. I aquella llàgrima demostra, diguem, l'esperança que encara tenim els humans de guanyar amb alguna cosa, que és amb els sentiments. Per tant, es demostra, la màquina no té sentiments, l'humà sí, es posa a plorar, però després passa una altra cosa, encara més bèstia, que és que la Xina considera aquell moment el moment Sputnik de la intel·ligència artificial. No sé si recordeu el moment Sputnik, el 4 d'octubre de l'any... Ara m'estic anant del
vídeo,
No, però és que és molt és interessant el que es veu. Perquè tot això anem a parar a la guerra tecnològica, que és on estem.
En el 4 d'octubre de l'any 1957...
Aquí no hi era jo.
Els russos envien un satèl·lit a l'Sputnik.
L'Sputnik.
Que se sentia aquí amb un trast, havies de tenir un trast, senties...
Senties el pip-pip-pip. Pip-pip-pip-pip-pip. I un altre dia us explicaré que arran d'això s'inventa el GPS, perquè uns estudiants americans, intentant escoltar això, van geolocalitzar on estava el satèl·lit en el cel, i
després
ho van canviar... No, en l'any 57. Ho van invertir, i en lloc de saber... des de la Terra on estava el satèl·lit, van des del satèl·lit on estaves tu a la Terra, i això va ser el GPS. Tot això va passar aquell dia.
Fixa't.
Però bé, no és el tema avui. El tema és que els americans això els hi va sentar com una patada. I el que és en Amèrica s'anomena el moment Sputnik. Va haver-hi una conjura nacional per guanyar la carrera de l'espai. El president dels Estats Units, les universitats, les empreses, el govern... Tothom conjurat per fer una carrera a l'espai. Es crea la NASA...
Amb el llançament de l'Sputnik,
Amb el llançament de l'Sputnik, perquè diu, els russos ens guanyaran.
Sí.
Llavors diuen, no, pam, es crea la NASA a partir de llavors. El president Kennedy, un parell d'anys després, fa el discurs aquell famós, enviarem un home a la Lluna i el tornarem sa i estalvi abans de que acabi la dècada. I totes les empreses, totes les universitats es van dedicar fins que van guanyar la carrera de l'espai i per... diguem, com a conseqüència o com a, diguem, com a preconseqüència, diguem, la carrera tecnològica. Doncs bé, en el moment que perden la partida de Go els xinos, el govern xinès surt l'endemà i diu el mateix que van dir els americans. Abans de que arribi l'any 2030, la Xina serà líder en la intel·ligència artificial. Vale? És a dir, ara estan tots dedicant recursos. Totes les grans empreses, i ells tenen enormes empreses tecnològiques, Alibaba, Tencent, sí. O sigui, tenen diverses empreses tan grans o més que Google, que Amazon, que Microsoft, o sigui, tenen unes empreses brutalment grans. El govern les universitats, tots en la carrera de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ara és una de les grans tecnologies que estem, diguem, fent una batalla, eh? Diguem, els diferents països, perquè és la que portarà els cotxes sense conductor, és els que permetrà els sistemes de seguretat, els que permeten identificar, diguem, els terroristes a una gran distància. O els dolents, diguem, als aeroports,
diagnòstics, etcètera. Diagnòstics mèdics.
O sigui, la intel·ligència artificial és una de les dues grans tecnologies que canviarà el món, que està canviant ja el món, d'una manera radical. L'altra són les biotecnologies. Per tant, ells han dit, el tema de la intel·ligència artificial ens hi posem a lo bèstia. Clar, per altra banda, jo no sé quina és la política d'intel·ligència artificial del Trump. No l'ha dit mai. Sabem, és més fan de l'estupidesa natural que de la intel·ligència artificial, aquest home. Però o sigui, no té un programa d'intel·ligència artificial als Estats Units. Els xinos ja van directes. I això té implicacions militars. Militars, o sigui, els robots que són autònoms, que els posen en un camp de batalla, sí. I l'esperança de vida dels 10.000 humans que hi ha és de menys d'un segon, perquè el Terminator els carrega tots, això aquí, està sobre la taula, aquí, amb aquesta tecnologia. Robots autònoms que prenen la decisió de fotre't un tiro o no. Això per una banda. L'altra banda encara és més perillosa. Aquesta és la part bona. La part més perillosa és que l'altra tecnologia és la biotecnologia. Jo no sé si recordeu, fa 2 mesos, la notícia de que un doctor xinès havia creat 2 noies bessones amb cèl·lules genèticament modificades. Va sortir tots els diaris del món. Que està prohibit, eh? Hi ha una moratòria des de l'any 2015 de les Nacions Unides.
Quan surten aquest tipus de notícies a la Xina, després ho desmenteixen, o diuen que... Però la notícia ha estat...
Les 2 dies ha sortit. Els xinesos, il·legalment, perquè els americans, la ONU prohibeix... O sigui, tu pots manipular genèticament cèl·lules que no es reprodueixen, per exemple, la sang. Però cèl·lules que permeten que es canvien de generació en generació, tu no pots ser una dinastia de gent més intel·ligent. Clar, si comencem per aquest carrer de modificar genèticament els humans, fixa't que s'obre un món brutalment distòpic. Per què? Diguem, ja no estem parlant de les desigualtats econòmiques que veiem ara. Si tu de sobte crees robots... Diguem, sers humans més alts, més forts, més intel·ligents, no? I en fas 10.000 o 150.000 per tenir un exèrcit, estàs creant una espècie humana diferent, una espècie de superhumans. M'entens? I això pot ser, les diferències econòmiques que hi haurà, diguem, enriuten de lo que hi ha ara, perquè ja no seran diferències, tu ets més ric i tu ets més pobre, no? És que és una espècie diferent.
L'imperi xinès... En aquest cas, si tira endavant tot això que diu vostè, sotmetrà al món.
Exacte. Però és que no s'acaba la cosa aquí. Perquè, clar, com evitem que tot això passi? Això només es pot evitar sentant-nos a la taula, tots, i dir, mira, saps què? Robots, assassins, no. Pel tema militar no anem, que acabarem malament tots.
Però faran el que voldran.
Per l'altre, sí. Pel tema de sers modificats genèticament, no. O només això, no? Perquè, clar, hi ha coses que sí que volem, no? Per exemple, una de les coses que és hereditària és el càncer de pit.
Sí.
Hòstia, hem de permetre que les dones que són portadores de no sé quin gen de càncer de pit, hòstia, que no elles no tinguin càncer, ni elles, ni les filles, ni les netes, ni ningú de la dinastia. Hòstia, això seria bo. Però, clar, si això obre la porta a que els rics puguin dir, doncs, escolta, jo vull fills més llestos, més alts i més ràpids, i clar, llavors sortirà una espècie humana diferent. L'única manera és posar-nos d'acord tots. I fixa't, tot això ho explico perquè les guerres aquestes que estem veient, les guerres fredes, que tu li dius guerra comercial, però la part comercial és la part més petita, diguem, van en la direcció exactament contrària a la que hauríem de fer, hauríem de tenir. Perquè si no ens posem d'acord, fixa't què passarà. Nosaltres, els europeus i els occidentals, i els americans, direm, nosaltres, que som gent humanista... demòcrata, que volem la llibertat i la fraternitat i no sé què, com que volem tot això, no desenvoluparem Terminators ni sers humans modificats genèticament.
Però ell sí.
Llavors van als xinos i ho fan. Llavors tu què fas?
Tu mateix.
Nosaltres diràs, oh, no, nosaltres per defensar precisament la democràcia...
També, que és la guerra freda.
Ho hem de fer abans que ells. Ho hem de fer abans que ells. I per tant, acabarem amb un món en el que no volem maquinària militar intel·ligent, però tots tindrem maquinària militar intel·ligent. No volem sers modificats genèticament, però tots els acabarem tenint. O sigui, ara sabem que els xinesos, fa dos mesos, aquell professor que van dir que estava boig i que els xinos el perseguirien i el farien fora, no sé, molt bé, però estic segur que immediatament els americans van dir, que això els xinos ho han fet. Els xinos van dir que ho feien perquè les nenes eren, els pares eren portadors de sida.
Sí, però ja ho van
fer. Clar, darrere dels pares hi ha l'exèrcit xinès i tu imagina't un exèrcit de 150.000 Jackie Changs amb esteroides. O sigui, mortal. Mortal. I per tant, compta amb la guerra comercial perquè estem anant molt més enllà, les implicacions són molt més enllà de la part comercial. És una guerra tecnològica perquè els dos estan buscant la supremacia.
Per tant, disculpi, on desencadenarà aquest... perquè tot se centra en Huawei, vol dir que és l'excusa.
Huawei és la primera empresa que... Clar, aquí hi ha un altre tema, que és com adquireixen els xinesos fins ara les tecnologies.
Bueno, perquè,
fins ara estaven fent sabates.
Però, per exemple, els Apples es fan a Xina.
Exacte. Com adquireixen la tecnologia? Doncs de dues maneres. Una,
si tu a casa teva estàs veient com es fan els mòbils, doncs dius, home, si els estan fent aquests, a casa meva, per què no ho fem nosaltres?
Exacte.
I l'altra, a base d'espionatge industrial. I aquí és on entra la pel·lícula de Huawei. Huawei és una de les empreses que es veu que en el món de la 5G, 5G és l'internet superràpid, que sense l'internet, o sigui, l'internet ara és lent. És lent, pots enviar e-mails i tal, però si tu has d'enviar, tots ho sabem, no? Si has d'enviar vídeos, va a poc
Trigo
a poc.
Una mica.
I llavors, clar, si tu has de tenir cotxes connectats a internet per poder circular sols, no pot haver-hi un decalatge d'una mil·lèsima de segon perquè hi haurà accidents. Si tu has de fer operacions, no? Els cirurgians que fan una operació des de Nova York operant una nena de Barcelona, si hi ha un decalatge d'una mil·lèsima de segon, la nena es mora. Per tant, hi ha moltes aplicacions de les noves tecnologies que només es poden fer si l'internet va realment ràpid. I, per tant, moltes tecnologies depenen de que s'implementi la 5G. Resulta que un dels líders tecnològics de 5G és aquesta gent de Huawei i diuen, van detenir a la...
Ho recordo.
La directora financera de Huawei.
Per espionatge.
La van detenir a Canadà.
Per espionatge.
I està demanant d'extradició als Estats Units per espionatge industrial. I llavors, clar, diguem, però tot això forma part de la mateixa batalla, la mateixa guerra per la supremacia tecnològica. Ara mateix, els xinesos...
Per tant, disculpi, anirem a més incidents d'aquest tipus.
Anirem a més, sí, sí. Ara mateix els xinesos estan darrere tecnològicament. O sigui, Silicon Valley no es competeix i punto. Però, com ja t'he dit abans, el moment Sputnik dels xinesos fa que aquesta gent ara comencen a invertir. Tenen grans professionals. Molts d'ells estan a universitats americanes, estan aprenent. O sigui, la meitat dels meus estudiants, repeteixo, la meitat dels estudiants de Colòmbia són xinesos. Xinesos vol dir xinesos, no orientals, eh? No orientals.
No, xinesos.
De xinesos que van agafar...
Que tornen al seu país.
Venen a Estats Units, estudien 5 anys i tornen. O 6 o 7 anys, fan el doctorat i tal, i quan ho saben tot, i estudien intel·ligència artificial, i van al Silicon Valley, i treballen allà, i creen una start-up, i després se'n tornen al seu país. I així és com estan adquirint tecnologia, a poc a poc. I clar, amb l'esforç brutal, els calés que hi posarà el govern xinès, les empreses xineses. I una altra cosa és, per alimentar tota aquesta tecnologia, calen dades. Ja que tots ens queixem, no? Com sap Google
el big
que
data.
Volia... Com sabia Google que jo volia anar a París? Hòstia, no li he dit a ningú, era una sorpresa per la meva dona i resulta que comencen a sortir anuncis de París. No, la gent diu, hòstia, tapen la càmera perquè diu, m'estan espiant, no? Jo només vull pensar...
I treus les aplicacions, vas traient tothom, exacte, micròfon, tot el que pugui haver-hi.
Però això no t'estan espiant. Això és la intel·ligència artificial. O sigui, la intel·ligència artificial, bàsicament, és un algoritme de predicció. Tu... tecleges coses, no? Com ara la Mons està teclejant. Sí. Pam, pam, pam. Doncs el Google està llegint tot el que tu tecleges. I llavors, diu, mirant totes les dades, comparant amb totes les Monses que hi ha al món, diu, mira, després de buscar Google Go i no sé què, el que he buscat ara per...
Sí, sí, per i ho ha buscat per veure-ho, clar.
Aquest tipus de gent, com la Montse, el que tenen el patró de la gent que tecleja exactament el mateix, diu, dos dies després d'això, busquen viatges a París. I ells ja ho saben abans que tu. 14 sí, sí,
que buscaràs
que tu,
allò.
Amazon sap 14 dies abans que tu el que compraràs. No perquè t'espiïn, sinó perquè
ja per deducció tu, diuen aquest exacte, buscarà això.
Exacte, les persones que busquen aquest llibre i després busquen aquest vi i després busquen això, sempre, 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 14 dies després busquen un viatge a París. Doncs pues pam, ja t'ho foten. Vale? Però per això necessites dades. Llavors, als Estats Units, les dades són propietat de l'empresa i llavors vol dir que Google només té les dades de Google. Google no sap el que compres a Amazon. I Amazon no sap el que tens a Google. I, per tant, són dades que no són tan bones. Les empreses xineses, per contra, són més generals. És a dir, la que és propietària d'Amazon, per entendre l'Amazon xinès, també és propietària del Google xinès i també és propietària del WhatsApp xinès. I, a més, tenen un sistema de pagaments per mòbil. De manera que saben el que tu escrius, el que tu compres, a on ho compres, tot ho saben.
És tot més transversal, de dalt a baix.
I, per tant, tenen l'eina, el petroli que farà funcionar la intel·ligència artificial, en tenen molt més, a banda de que són molts més els xinos.
Perquè ho tenen tot barrejat.
Tenen barrejat. I, per tant, aquesta és la diguem, el potencial de que els xinesos guanyin aquesta batalla és molt més gran. I, per cert...
I als Estats Units fins a quin punt estaria... O sigui, està disposada que la Xina li passi al davant?
Bueno, el problema dels Estats Units és que, com t'he dit abans, que el senyor de color taronja no sabem ben bé què vol. És més, l'única cosa que tenim els americans d'avantatge sobre els xinesos és una frase que l'he dit aquí diverses vegades, però la tornaré a repetir, és una frase del Bill Gates, que és... quan el Bill Gates li van dir, escolta'm, els xinesos ens agafaran perquè, clar, són molts més. Totes les idees, tota la innovació, totes les tecnologies venen de cervells humans. I, clar, ells tenen 1,3 milions, o sigui, en català es diu 1,3 milions, em sembla que es diu de català correcte.
Què sé jo?
Miliards.
Miliards, perquè era molt lleig, miliards, no? 1.300 milions... El que en Amèrica són bilions, aquí a Catalunya són miliards.
Miliards.
No sé. Però 1.300 milions de xinos...
Donant les seves dades.
I de les seves dades, però a més amb cervells que pensen...
Sí, sí, clar.
No? I els americans només tenim 350 milions. Com que hi ha menys cervells americans que cervells xinesos, els xinesos acabaran inventant moltes més coses, no? Imagina que de cada 10 persones...
Per una regla
de 3. Una idea, ells tenen 4 vegades més idees.
El miliard és 1.000 milions, exactament. Sí.
S'ha quedat malament. Jo no sé dir miliard sense que em surti una R molt massa forta. Miliard.
Sí,
però bueno,
no sé,
llavors el Bill Gates va dir...
Què va dir Bill Gates?
Això és la fi del món.
Quan se li diu els xinesos acabaran guanyant la batalla perquè són molta més gent pensant, 1.300 milions en contra de 350, el Bill Gates va dir, no t'equivoquis, perquè els americans som 7.000 milions. 7.000 milions és la població del planeta Terra. I diu, com que nosaltres estem oberts a tot el món, tota la gent que té grans idees l'acollim. I, de fet, vas a Silicon Valley i gairebé no hi ha americans. Hi ha israelians, hi ha suecs, hi ha alemanys, tots els inventors
catalans.
Europeus, hi ha catalans, tots els inventors europeus estan allà.
Sí, però els xinesos hi han anat i ho han robat tot. Sí,
no, però llavors...
Déu badant.
Deixi'm acabar, senyor Marcelí.
Sí, sí. No, acabi.
Perquè, fixa't que el Trump va en direcció contrària. La primera cosa que va aprovar el Trump va ser barreres a la immigració. Barreres a la immigració. Està posant pegues a que vinguin...
Perquè els hi roben.
Científics de tot el món. I l'únic avantatge que té els Estats Units que és aquesta capacitat d'acollir cervells de tot el món. No ens importa. Jo porto 35 anys als Estats Units, eh? 35 anys. 35 anys que vaig allà. Escolta, jo vaig arribar amb el passaport espanyol. Mai ningú, ara ja no el tinc, però en el moment aquell, ningú em va demanar on era. Ningú m'ha preguntat mai d'on ets. Allà et fan un examen, fas una presentació, tal i qual, ens agrada, vinga, contractat. Després et ve una secretària i et diu, escolta'm, hem de fer papers o no hem de fer papers? Sí, hem de fer papers, doncs faci papers, vinga. Però no et diuen, no, és que vostè és català, vostè no pot treballar als Estats Units, els treballs, les grans càtedres han de ser pels americans. I ara trasllada això aquí. Qui són els grans de quin color són i de quin país són els grans catedràtics de les, i dic catedràtics en masculí, expressament, de les universitats catalanes? Són homes blancs, catalans?
D'aquí.
Hi ha algú que sigui de Marroc?
No estic massa al dia.
De països?
Crec que no, crec que no.
Doncs mira, doncs ells tenen ple de països que ells consideren, diguem, inferiors, com nosaltres. Doncs escolta'm, si tu ets bo, catedràtic, cap problema. Aquesta capacitat d'absorbir talent, els grans metges del món estan allà, i són catalans. I estan allà dirigint hospitals. O sigui, dos hospitals dels grans hospitals de Nova York es dirigeixen catalans. Doncs això també ho està perdent el Trump. Aquest atraure el talent, doncs, perquè aquest talent se n'acabaran anant a
com a les eleccions nord-americanes torni a sortir el Trump, ja seran 4 anys més, per tant, això serà...
Per tant, és una guerra complicada, va molt més enllà de la tecnologia,
no ens hem de quedar
i els americans van pel mal camí.
No ens hem de quedar amb la imatge només amb el que és la marca Huawei, sinó que hi ha tota una història darrere. No tenim més temps. Xavier Sala i Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Fem una pausa de 4 minuts i tornem. Fins ara.